informació a ib3notícies.com.
Sovint, quan pensam en fàbriques o indústries, les ubicam inconscientment fora de les ciutats, a grans àrees periurbanes com els polígons, per exemple. Però en aquelles zones només hi trobam magatzems i empreses que, en naus immenses, custodien màquines i materials de grans dimensions. Hi hagué un temps en què les factories estaven a les ciutats i quan la legislació higienista les traslladà fora dels centres urbans, començaren a créixer en àrees extramurs i generaren als seus voltants les primeres barriades obreres, com en el cas, per exemple, de Santa Catalina, Son Espanyolot o la Soledat a Palma. Avui, els seus vestigis ens acompanyen quan hi passam a prop i encara distingim les grans ximenees que s'hi conserven, com la de la fàbrica Ramis d'Inca, la de Can Ribes o la que hi ha a l'interior del centre Flassaders de Palma. Ens recorden l'anar i venir de treballadors i treballadores, l'activitat d'un moment que hem deixat enrere però que no estan enfora en el temps. A Balears queden pocs exemples de patrimoni industrial. Algunes fàbriques resten tancades i en procés de deteriorament. Unes poques han estat protegides i, en el millor dels casos, s'han reconvertit per a usos culturals. Totes elles amaguen no només les vivències personals dels qui hi varen fer feina o dels veïnats i veïnades que les recorden, sinó que també ens parlen de la nostra història recent. Ramon Molina és doctor en Història i professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears.
Bueno, el patrimoni industrial a Balears ha patit un problema històric, valgui la redundància, que és aquest oblit del nostre passat industrial. Les Illes Balears, Mallorca i Menorca especialment, hi havien estat, en els anys 30 i en els anys 40, societats molt industrialitzades, amb un nivell de diversificació industrial molt, molt alt i amb una població activa d'entorn del 30% que se dedicava a tasques industrials. De tal manera que hi ha hagut, sobretot a partir dels anys 60, amb l'arribada del turisme, un oblit, a vegades conscient, a vegades inconscient, d'aquest passat nostre industrial que també forma part de la nostra història. Això ha fet que la major part del patrimoni hagi desaparegut d'una manera irresponsable. En el sentit de que els empresaris i les empreses han liquidat els seus arxius. És molt difícil estudiar el nostre passat industrial perquè no tenim quasi arxius.
Un dels edificis que forma part d'aquest patrimoni industrial és el celler cooperatiu de Felanitx, també conegut com el Sindicat d'Esví, que és part del paisatge sentimental de molts felanitxers i felanitxeres. Un magnífic edifici de l'arquitecte Guillem Fortesa, que va ser construït a principis dels anys 20 del passat segle i que visitam en companyia de dos dels seus treballadors, Xema López i Joan Adrobé.
En aquesta casa famosa, que hi varen perdre tant d'anys de la nostra joventut, les meus punyetes. És una alegria tornar, però el coret mor batalla.
Anem a veure això, que me feia plorar. En la gran sala de les tines del Vit, Xema i Tascó recorden la feina feta durant anys al sindicat.
Bueno, ja de feina, ja feia un pat de tot. Ja la meva feina concreta era el reparto, perquè jo era molt jovenet, no tenia carnet de camión. S'encarregat, el gerent, me va dur un camión que podia carregar 1.100 quilos. Quan duia pots, en duia 1.500. Quan duia pots. I repartia vi, me varen deixar la zona de Caladó, la costera, te diré de Porto Petra, tota la vorera, fins a Porto Cristo. Era el que jo feia. I després feia Sarta, Calonge, que els concos, els companys.
Passava hagut de fer feina, perquè era una família. Una família, els que jo vaig trobar l'any 61, bueno, un parell d'anys anteriors, els estius, però l'any 61 ja vaig venir de contínua, i érem una família. O sigui, un que tenia 60 anys era vell per alçar una bota o per fer això. I els joves, reconec, ja ho pujarem nosaltres. Ens estimàvem com una família. I amb els companyeres ens duem de mel i sucre. I el que dius, hem passat tots un poc per tot. Jo, des d'entrar a les tines, quan vaig començar a picar, aquí davant hi havia un camp de golf, el varen replanar, a darrere també hi va haver una ampliació, hi havien de llevar a pala i s'anava a carregar camions.
Gemma i Joan també destaquen el paper del celler cooperatiu que donava feina a moltes famílies.
Bueno, en la seva fundació era l'ànima de Felanitx, era el que donava vida perquè Felanitx era tot, era reny, era vinya, tot. Hi havia, enmig de les vinyes, ubercoquers, però se van morir els ubercoquers, va arrabassar la vinya, va venir un top verd de la comunitat econòmica europea, n'hi va haver que varen veure guany, i quan les varen dir, no veus que arrabassar la vinya per 300.000, eren 300.000 que donaven per Corterada. És una barbaritat, pan para hoy y hambre para mañana. Me van dir a vosaltres, no vos paguem per pensar.
El meu padrí va ser fundador, va continuar amb mon pare, de mon pare va passar jo. Hi ha una cosa que estic repetint sempre seguit. Estic dient, el meu padrí, que va ser fundador, a la mala, no hi havia grues ni hi havia res, Bravó, Corrioles, Càdec, tot això, ho va fer. Ho estimava com si fos que seva, perquè varen empenyorar les finques de Can Nostre, com els altres 223 socis que ho varen fundar, varen empenyorar tot, les finques de Caseva, per demanar crèdits per poder fer això que era comunitat, una societat, que se deia sindicat. I jo dic avui, i ho diré fins que me mori, el meu padrí va fer això, sense dos bes. Mon pare ho varen conservar. Quan m'ha tocat jo, que hi ha hagut carreres, abogats, enginyers, gent llesta, gent sèria, gent que vala ser molta cosa, en el meu temps, haver-t'ho dat. He deixat que la bodega se n'anés en terra. He deixat que s'olvidin de tots nosaltres. Que el que entrava a Felanitx de dos bes a través de la vinya, famílies que han deixat molt de milions aquí de dins, se n'han conhortat, els socios. No han fet el que havien de fer en el seu moment.
Claro.
Bueno, i doncs jo dic, vergonya. Me sent avergonyit davant de veres de què hagi passat això a un poble que era tot una família.
El celler cooperatiu va tancar el 1992 després dels canvis de propietari i de la mala gestió de la darrera junta rectora i en les portes tancades, la factoria de vi quedà inactiva. Així ho recollí un dels capítols que li dedicà la sèrie La fàbrica desapareguda que emeté IB3 Televisió el 2014 i que es pot veure a la carta. El professor Ramon Molina ens parla de l'oblit del patrimoni industrial a Balears.
Els edificis han desaparegut, de tal manera que restes de patrimoni industrial queden pocs, eines, maquinària, etc., encara menys. Molt poca gent sap que, per exemple, Mallorca va ser un dels primers llocs d'Espanya que se construïren calderes de vapor. I una fita tan important com això és absolutament desconeguda pel gran públic. Les Illes Balears, Mallorca i Menorca especialment, hi havien estat, en els anys 30 i en els anys 40, societats molt industrialitzades, amb un nivell de diversificació industrial molt, molt alt i amb una població activa d'entorn del 30% que se dedicava a tasques industrials. De tal manera que hi ha hagut, sobretot a partir dels anys 60, en l'arribada del turisme, un oblit, a vegades conscient, a vegades inconscient, d'aquest passat nostre industrial que també forma part de la nostra història. Això ha fet que la major part del patrimoni hagi desaparegut d'una manera irresponsable.
Tornant al sindicat d'esví de Felanitx, enrere quedaren els anys d'esplendor en què era el celler més gran de Mallorca. Així queda palès en una antiga pel·lícula amb finalitats publicitàries trobada gairebé per casualitat i restaurada pel fotògraf Biel Ben Nasser.
És una pel·lícula que se va fer, jo crec que l'any 20 i pico, el 29 o 30, ja exactament, no me'n recordo la fecha, bueno, ni la tinc. És una pel·lícula que se va fer de sindicat com a publicitat. que en el principi el sindicat, va ser allò que és edifici del sindicat, només era la meitat de la que és ara. I se va fer aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, segons me pare que varen dir, va venir gent de Madrid a filmar-la allò. O sigui, aquí supos que no hi havia encara aquests medis. Aquesta pel·lícula se va perdre i va estar perduda molts anys. I poc abans d'aquest sindicat fes ull, un dia m'han cridat i diuen, mira, l'han trobat aquest rotllo de pel·lícula i me podia mirar què és. Jo vaig dir, sí, m'enduré que nostre, me'n vaig dur que nostre, i vaig intentar fer una còpia. Bueno, que hi havia problemes per fer la còpia, perquè el material d'aquell temps eren uns materials que avui en dia, quan que estaven ja gastats, se podien cremar a autodestruir en el moment de tornar els radis. Després feia el d'enxuna i m'ha tornat els radis. I vàrem intentar fer la còpia. Això ho vaig fer a mitges amb Antoni Massot, que li deien, un amic, un bon amic que tenia que tenia Falaneig, i vàrem fer la còpia. Primer vàrem retratar foto per foto, fotogrames, perquè m'havien dit que aquesta còpia se podia destruir, vull dir, se podia autodestruir. I vàrem guardar, que ja són aquests fotogrames que tenc aquí de dins, de diferents escenes de la pel·lícula.
El sindicat estava situat prop de l'estació del tren que havia arribat al poble el 1897. Aquell revolucionari mitjà de transport va ser aprofitat per repartir el vi per tota l'illa. Biel Van Nasser en descriu les escenes dels fotogrames del metratge que va poder recuperar.
Per exemple, aquesta, és quan els carros, un carro bocoller, arriba a l'estació del tren per carregar els bocois en el tren. Pues, per exemple, aquí tenim un altre, per obrir així, no sé quins són. Bueno, això és el tren quan partia cap a ciutat on són el bocoi de vi. Hi ha un altre, si el trobaré, aquí n'hi ha un altre. Bueno, això són el bocoi de vi a punt de carregar-se en el tren. I el graciós també d'això són els lletreros que varen posar la pel·lícula. En el celler s'elaboren exclusivament les uves de viticultores associados. Su capacitat és de 3 milions de litres de vino. Això està a la pel·lícula. I després hi ha una que no sé exactament quin... Una vista de la serrania de Felanitx, tomada des d'un de les ventanales de la bodega. Aquest lletrero m'agrada molt.
L'edifici del celler vinícola de Felanitx es va declarar Vic bé d'interès cultural el 2001. Des de 2019, el Consell de Mallorca en té la titularitat i a finals de l'any passat s'hi feren actuacions d'emergència sobre les estructures per evitar-ne la degradació. A llarg termini hi ha un projecte de conversió en centre d'art contemporani vinculat inicialment a l'artista Miquel Barceló, nascut al poble. Xema i Joan estan d'acord en que seria una bona forma de tornar a donar vida al celler i també a Felanitx.
Bueno, jo personalment, en un principi, quan deien de comprar-lo i no comprar-lo, jo estava totalment en contra. Perquè havia de tudar els dobbes. Però després, quan m'he enterat que me varen explicar, volíem fer com una universitat de belles arts, una cara així. Em pareix meravellós tot el que se pugui fer i sigui donar vida en aquest poble que se mor mort.
Ha comprat el Consell, molt bé, molt bé. No l'ha comprat un estranger, més normal, que és de Mallorca. I el que puguin fer aquí de dins és molta cosa, molta cosa. Hi ha moltes coses que... hi ha utilitat, hi ha espai, hi ha manera de que puguin fer cosa. Així que hem de deixar confiar en el Consell, sigui el partit que sigui, però que faci qualque cosa, que no quedi en ruïnes, que ho mantenguin, que ho conservin, i almenys jo, no un altre, jo, en passar per aquí davant, diré al sindicat, qualcú l'estima, qualcú l'estima.
El professor de la UIB, Ramon Molina, argumenta que hi ha pocs exemples d'arquitectura fabril i que potser hi ha altres alternatives o fórmules mixtes que combinin un nou ús amb la interpretació del passat industrial a l'abast dels futurs visitants i usuaris.
Si tinguéssim un ampli mostrari d'edificis industrials, podria ser lògic que utilitzéssim una part d'aquest edifici industrial per usos socioculturals, però és que en tenim tan pocs. Tenim tan pocs i són tan valuosos històricament. Clar, no són grans catedrals, no són grans palaus, però formen part de la nostra història. Esborrar la nostra història és esborrar la nostra pròpia identitat com a poble, com a societat. I a molta gent li ha interessat esborrar aquest passat industrial. Per què? Pues que hi ha factors múltiples. Però a molta gent li ha interessat explicar que Mallorca era una societat de pagesets i pagesetes i de cap i volta van venir turistes i ens van fer rics. Què hi ha darrere això? Pues, sobretot que la gran part d'aquest patrimoni continua sent de propietat privada. Els propietaris, pues, naturalment, van a rentabilitzar al màxim el que tenen. Segon, no hi ha una pressió institucional per conservar això. I encara, quan els polítics, els responsables polítics, l'administració, se trata de conservar un edifici industrial, el primer que pensen és dar-li un ús sociocultural, sense revaloritzar el seu ús industrial. Poso un altre exemple. La fàbrica de Can Ribes a la Soledat. Un dels poquíssims exemples que tenim d'una nau industrial pràcticament intacta. Perquè tota la resta d'edificis de la fàbrica també ha estat esbocat. Però mos queda una nau pràcticament intacta que sabeu perfectament la seva estructura, com funcionaven, etc. Bé, quin és l'objectiu que li van donar a això? Crec que se parlava d'una escola de circ. En tots els respectes, que pensen que volen fer una escola de circ, jo crec que l'essencial, tenint en compte el poc que tenim, seria valoritzar aquest edifici com a un edifici industrial, dotar-lo d'una explicació, un discurs museístic, etc. I per fer una escola de circ crec que hi ha altres espais. Però tenint en compte el poc que ens queda de patrimoni industrial, m'apareix això un error gravíssim.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cuando vas de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
És un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Era més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
Igual, falta de 100 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí. Som a punt de tancar un any. I és hora de fer-ne un resum. Enguany, a IB3 Ràdio, el volem fer amb tu. Envia'ns una nota de veu al 646 93 45 01 amb un record d'aquest 2021 que és a punt d'acabar o amb un desig per al 2022. Comparteix Nadal amb IB3.
Deia el pintor que un no pot parlar del misteri que ha de ser captivat per ell. Acompanyeu-nos en l'aventura rere els enigmes de les nostres illes.
A IB3 Ràdio, misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8.
Deixam enrere Felanitx a Mallorca per fer un bot fins a la ciutat de Mahó, a Menorca. Parlam amb el doctor en Economia, Alfons Méndez, per saber quina infraestructura industrial va donar lloc a l'edifici que avui ocupa l'Orfeo Maonàs.
Sí, la primera fàbrica d'electricitat de Balears la va fer a Mahó, la va fer Francesc Femenies i la va fer en Esport de Mahó. I va ser el 1892 i va ser la primera distribució d'electricitat, primer a la ciutat, després se va ampliar. Aquesta fàbrica encara existeix també i també està reocupada i està rehabilitada i també es pot visitar. La segona, que és, per això se li va dir l'elèctrica nova, és en el cap de cantó del carrer de la Infanta, on hi ha actualment l'Orfeó. I va sortir 20 anys després, el 1912, que era el moment de que l'electricitat va donar una empenta molt gran, perquè és quan se va inventar el motor elèctric. Perquè al principi l'electricitat només era per fer llum, però res més. Després, quan surt el motor elèctric, doncs clar, té molts més usos, llavors hi ha molta més demanda i és quan s'expandeix molt. Llavors arriba aquesta segona empresa, se funda, que és una empresa de Sabadell, que se posa aquí, són gent de fora. I està aquí l'empresari de la península 20 anys, fins al 1912. El que passa és que fins al 1922. Llavors després ho deixa i els socis de Mahó. El que passa és que al cap de 4 anys la venen en Femenies, Femenies s'ho queda tot, i llavors la va fer funcionar, però era com una auxiliar de la principal del port de Mahó. Fins que, bueno, amb els anys va arribar que les dues van arribar tancat, tant la del port com aquesta, quan se va fer l'elèctrica actual d'Escòs Nou, també en el port, però a l'altra banda, ve davant de l'altra fàbrica. Llavors va quedar desocupada fins que la va comprar l'Orfeo Maonès, i la va tenir i al final la va poder rehabilitar i el 2007 l'obria.
Entre 1908 i 1912 s'electrificaren tots els pobles de l'illa i el mateix any va començar a funcionar l'elèctrica nova amb les innovacions tècniques d'aquell moment, amb màquines més modernes i eficients. El 1909 es feren obres a la façana per millorar-la i donar-li un aspecte més artístic. Fins i tot s'instal·là una rèplica de l'estàtua de la Llibertat que hi ha a Nova York. Els grans finestrals de l'edifici fan endevinar que un temps, l'ara Orfeo Maonàs, ubicat al cap de cantó del carrer Gràcia, tingué un altre ús. La seva presidenta, Lali Olives, ens explica els orígens de la institució que gestiona.
És una entitat cultural que se'n diu sin ánimo de lucro i se manté a base de la quota de socis, que ells són els verdaders dueños de l'Orfeo. L'Orfeo Maonàs neix l'any 1890, dia 6 de setembre passat, va fer 130 anys. Llavors neix com van néixer els cors claver a Catalunya, que és amb un afany d'ajudar en els més necessitats. Això surt un grup d'homos, especialment, un grup de senyors, que se'n donen compte que els obrers passen molt temps a les barres d'esbar i quan arriben a casa seva els doblers no arriben, o sigui, la setmanada no arriba i hi ha moltíssima pobresa. Pensau que en aquell temps no hi havia seguretat social. Llavors es crea com una caixa de resistència. I és que ells, per formar part, munten un coro, però per formar part han de pagar una petita quota i, a més, els ensenyen a cantar. Dia 6 de setembre de 1890 és el primer moment que surten a cantar i és un gran cor amb un gran èxit. Què passa? Que aquests doblers els hi servien per quan estaven malalts, se'ls hi pagaven els metges, medicines, quan se morien, l'enterrament, i si sobraven doblers es donava la viuda, perquè normalment en aquell temps els socis eren ells, no elles. Comença com a cor d'homes, s'amplia a cor de dones, s'hi afegeix grups de teatre, n'hi arriba a haver dos, té moltíssima activitat, especialment en sarsuela.
Però els temps han canviat i també l'activitat que s'hi du a terme.
Mira, el que podem fer menys, que em sap greu, és sarsuela, perquè avui en dia es necessita molt d'elements per fer una sarsuela, a no ser que aconseguiguem fer-la una mica moderna, o sigui, amb eines modernes de noves tecnologies, i mesclar un poc el real amb el tecnològic. Però sí que tenim aules de teatre infantil, juvenil, i estem començant ara, el que la pandèmia m'ho ha aturat, amb la d'adults. Tenim classes de piano, tenim classes de guitarra, tenim classes de cant, més bé clàssic, i cant modern. I també tenim classes de bateria. Per tant, en aquests moments, Sorfeón és un aivenir de gent de tot tipus, edat i condició, que és una passada veure-los, gent jove i gent no tan jove, que pugen i davallen i van a les seves aules. El que intentem cuidar una miqueta, que mos és el més difícil i és l'arrel de Sorfeón, és el cor. El cor mos és molt més complicat. I mos és molt més complicat per els temps que estem visquent, no de pandèmia, sinó de temps. O sigui, jo sempre dic el mateix. Abans, hi ha un moment, una franja que no es pot dedicar més que feina i fills. O sigui, dedicar-se a altres coses és molt complicat.
Bona part de l'activitat de l'illa apareix recollida en el llibre La memòria industrial de Menorca, editat el 2019, amb una vintena de comunicacions de diferents autors i autores que intervingueren en les jornades sobre patrimoni industrial de Menorca, coordinades pel professor Alfons Méndez.
Sí, a Menorca l'activitat industrial comença cap allà al 1850 i pràcticament fins al 1990 seria el moment màxim de màxima activitat. Tots aquests anys hi ha molta activitat industrial. O la primera va ser escalçat, i escalçat ha durat tot el temps, des del 1850, això encara se fa calçat, i la segona és el metall. El metall són diverses indústries que darrere ha estat la bisuteria, però també hi ha, per exemple, hi ha frontisses, que encara se fabriquen frontisses. O sigui, tots són diferents empreses del sector metall, que és la segona, i després també l'alimentària, que també és molt important, sobretot en el segle XX. I també existeix, com el caserío i fàbriques així, serien les tres.
L'arquitectura de la indústria produeix una sèrie de formes i estructures que constitueixen testimonis de cultura. Es converteixen en símbols que ens parlen de la societat i dels homes que les van fer servir. I d'aquí podem parlar del concepte d'arqueologia industrial que defensen teòrics com Jean-Yves Andrieux, el seu llibre Arquitectures del Treball, on diu que l'arqueologia industrial no s'interessa per l'arquitectura com a catàleg de formes, ni per la tècnica com a successió d'invents, sinó que mitjançant aquestes formes es retroba la història dels homes, totes les capes socials que han participat amb el seu esforç econòmic i són representades, com ho van estar en altres temps i per a altres fins, els constructors de catedrals i d'abadies. I l'objectiu de la investigació de l'arqueologia industrial és reconstruir el gest silenciós del treball, aquell que està inscrit a la pedra, o millor, tractant-se d'edificis industrials, del lloc que ens parlen el mateix tall i el formigó.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Connexió Local fem xarxa. Coneixem de què parlen les nostres ràdios locals i les publicacions dels pobles. Estimam i creiem en el periodisme de proximitat, el que escriu la nostra història.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Dijous a les 9 del vespre amb Magda Cortés.
Aire és un programa sobre la memòria, sobre aquell punt en què la nostra memòria íntima et solapa en la nostra memòria col·lectiva i a l'inrevés. Un programa sobre la nostra història en bac minúscula, sobre vides petites, encara que només sigui en aparença, perquè quan les ajuntes formen bocí de la nostra història en majúscules. Cada setmana un testimoni, tota una vida. Cada dimecres, a través de IB3 Ràdio, un nou programa d'aire en format podcast i a les 21 hores s'estrena en antena. Subscriu-te a qualsevol dels agregadors disponibles.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi.
Sergi, bona nit.
De fet, la iniciativa d'il·luminar la lluna amb llums de Nadal, t'haig de dir que és nova. Vull dir, ha estat després de sentir a l'alcalde de Vigo. L'any passat va dir que a Vigo hi havia tanta llum que la ciutat il·luminada es podria veure des de la lluna. Aquí a la lluna no va sentar bé, s'han picat i ara volen posar un fotimer d'il·luminació i van dient que la lluna quedarà tan il·luminada que es podrà veure il·luminada des de Vigo. Saps què dic?
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Com la rèplica.
Posau l'emoji de rialla quan escriviu un WhatsApp?
Sí.
Sabeu crear els vostres propis stickers?
No val copiar-los?
Coneixeu un 10% de les expressions del diccionari per boomers?
De què?
Ui, ui, ui. Idò, necessitau escoltar urgentment la secció de l'accent de No Venim en Manual.
El programa per infants, joves i famílies.
Tots els diumenges.
A partir de les 11.
A IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Seguim a Mahó, la fàbrica Codina resta tancada i en silenci, però projecta el seu futur com a possible centre d'art. L'arquitecte Nando Pons està al capdavant de la iniciativa, coneix i sap apreciar les particularitats de l'arquitectura industrial des de la praxis. El seu estudi es troba en una fàbrica de sabates reconvertida.
Aquest edifici és un edifici que és una antiga fàbrica de sabates. Eren unes sabates per fiets, per nins, que deies vosaltres. I en particular té una història molt simpàtica, que és que eren sabates per fiets, però de luxe. Vale? I fins i tot es deia que havien parlat de què es venien aquestes sabates a la família real britànica. Es deia Billis, Calzados Billis, i tenia molt interès. Aquí era on es fabricaven, hi havia un muntacargues, i aquí dalt era l'espai de recepció dels elements i empaquetatge, i enviaven. Nosaltres l'hem adquirit fa 3 anys i que som aquí en el despatx fa un any i mig. Trob que Mo, Menorca, però sobretot Mo, ha tingut un passat molt important, sobretot el 18 i mitjan de 9. I el 18 és més conegut, el segle 18 és més conegut a Menorca, però el 19 és bastant desconegut. I hi ha hagut el que podien ser pioners o inversors que van apostar per aquesta arquitectura industrial de primer nivell. Tot passa, la majoria d'ells passa per el primer arquitecte que van tenir, que és Francesc Femenies Fàbregas. Aquest és un edifici de Femenies, els que veurem també és Femenies. Tots els edificis més interessants són d'ell. Francesc Femenies és un dels personatges, no diria oblidat, però no està prou posat en valor a la societat maonesa. Sense cap dubte és l'arquitecte que marca el segle XX a Menorca. No hi ha ningú que hagi fet res tan interessant com el que ell ha fet. I els altres hi anem darrere intentant posar en valor el que ell havia fet i que està, en general està bastant fet malbé amb excepcions de particulars, com pot ser el mercat de peix o la casa Mir.
Un altre edifici femenies és la Casa del Poble, situada al carrer Camí del Castell de Mó, amb una façana eclèctica de trets historicistes pròxima a l'estil modernista. També ho són la Casa Cardona o la Casa Passarrius, coneguda com la Ravaleta. Francesc Femenies dissenya també importants infraestructures industrials com l'elèctrica maonesa. La seva obra surt de la ciutat per arribar al camp menorquí. Llumena Nou és un lloc situat en el terme municipal de Lleó, on l'arquitecte va projectar a principis de segle XX un casal de tendències modernistes sobre una edificació anterior. Francesc Femenies Fàbregas neix a Mahó el 1870, obté el títol d'arquitecte l'any 1901 i llavors realitza el seu primer projecte, l'adaptació i reforma d'un edifici per al jutjat d'instrucció. L'any 1904 és nomenat arquitecte municipal de Mahó i desenvolupa nombrosos projectes d'iniciativa pública com la peixateria de la ciutat, les escoles graduades, la mestria o l'edifici del dipòsit d'aigua. Professor de l'Institut i de l'Escola d'Arts i Oficis, el seu estil arquitectònic cada cop derivarà més cap al modernisme. Juntament amb l'aleshores arxiver municipal Francesc Hernández Sanz, inicia un projecte pel disseny de façanes de diverses cases de Mahó. Producte d'aquesta col·laboració seran l'enfront de la farmàcia Mir, el cap de cantó de la Casa Montcada o la façana de la Casa Mir. Entre les seves obres més representatives hi ha la Casa Martorell, a la plaça del Príncep. Francesc Femenies Fàbregas va treballar durant 31 anys a Mahó, sent l'únic arquitecte. Va ser l'introductor de tot un grapat d'elements arquitectònics que varen ajudar a canviar la imatge del nucli antic de la capital menorquina. La seva tasca de tots aquells anys va suposar una transformació profunda de la ciutat. Precisament és en una fàbrica ideada per Francesc Femenies que Nando Pons i els seus socis treballen en la idea d'un establiment dedicat a l'art que, a més, canviaria la concepció urbanística del lloc. Visitam el seu estudi per conèixer la futura transformació de la fàbrica Codina i els seus voltants.
Bueno, aquest projecte que us volem mostrar és un projecte que ojalà ho puguem fer, és un projecte de futur, i és una mica el que nosaltres dèiem... Potser és un poc el projecte final de vida. És una cosa que pretenem començar a fer d'aquí 5 anys i és un edifici que vam adquirir el 2003 quan encara no havíem entrat dins els edificis històrics i que l'anècdota és que es va comprar amb uns socis per poder seguir fent feina i el destí ha fet que tot un desenvolupament que hi havia davant de la fàbrica no es va arribar a fer i en aquests moments estan disposats a desbocar-ho, a demolir-ho i transformar en un espai plaça que no existeix, que és aquest. Val? Tot això per què? Perquè tenim clar que aquests espais de la memòria són els que tenen realment valor i marquen la diferència. Aquest és un edifici de Femenies, que és l'arquitecte de referència, un arquitecte que es gradua a 1902 i fins a 1940 té els edificis més interessants de Menorca, sense dubte.
La fàbrica Codina és, segurament, el millor exemple d'arquitectura industrial de Mahó. Es dedica inicialment a la producció de teixits i després a la d'articles de goma. En el seu moment destacava dins el teixit urbà de l'Eixample de Mahó per la seva dimensió, ja que ocupa una illeta sencera de cases. També és rellevant per la composició de les façanes concebudes en un estil arquitectònic propi de finals del segle XIX, l'historicisme eclèctic. L'interior s'obri com un espai ampli, unitari i diàfan, amb les típiques bigues de ferro laminat a la vista. Pons ens explica la història de l'origen de la fàbrica Codina.
Perquè era una fàbrica que es va fer per fer bolsos de plata i d'or. I va enganxar la crisi de la Primera Guerra Mundial i va tenir que malvendre. ¿Vale? És coneguda com fàbrica Codina perquè des de 1924 fins a 1973 la família Codina la va comprar i la va emprar com a fàbrica de sabates de goma, de cautxo. ¿Vale? És molt interessant tota aquesta història.
Josep Codina va ser l'únic fabricant menorquí que acudí a l'Exposició Universal de Barcelona de 1929 i el 1932 la seva fàbrica era la més gran de l'illa. Així hi apareix en el llibre La memòria industrial de Menorca, que recull les aportacions de diversos autors i autores que participaren en les jornades de patrimoni industrial de Menorca coordinades per l'especialista en història de l'economia Alfons Méndez.
Va començar en el sector metall perquè és que la va fundar era Guillermo Coda. Aquest senyor feia bosses de plata i ell, dues des de principis del segle XX, se va traslladar al 1916. Primer, allà hi havia una construcció preexistent, va començar a treballar allà, però va voler fer una fàbrica, la que veiem avui en dia, i va anar a un arquitecte, l'arquitecte municipal, en Femenies, i en Femenies va ser el qui va fer els planos i va dirigir les obres i va acabar a finals del 1909, principis de l'any 1920, la fàbrica. El que passa és que just la va acabar, va començar a anar malament perquè és un article que va passar de moda, les bosses de plata, i al cap de 2 anys ja tancava.
Va ser llavors quan la fàbrica canvia de propietari. Del senyor Coda passarà a les mans del senyor Codina.
I el 1924 és quan Codina primer s'instal·la, li lloga i després al cap de poc li compra la fàbrica i va ser quan se va posar en Codina que es dedicava a articles de goma, sobretot al principi eren espardenyes de goma, però també feia altres articles de goma. I Codina va estar fins l'any 1972 allà fabricant, perquè Codina va ser un cas d'èxit, com que se va fer gran, va fundar una factoria a Barcelona i allà cada vegada va tenir més força i va arribar un punt que la fàbrica de Maó no era rendible, la van tancar, però van seguir la de Barcelona fins a principis del segle XXI. Va arribar a tenir uns 500 treballadors, perquè era una fàbrica molt gran. De fet, originalment era la meitat del que es veu, que és com ho va fer en Coda, i després, arran d'un incendi que va haver al costat, que hi havia una altra fàbrica d'espardenyes de goma, se va cremar, ell va comprar el local del costat l'any 1934 i la va ampliar. I és el que veiem, que era una fàbrica molt gran. I
la fàbrica Codina va tenir un paper important en la gènesi industrial portuària maonesa. L'arquitecte Francesc Femenies en farà la reforma i concep una façana de marès estructural amb un pòrtic interior d'acer reblonat amb àmplies finestres que il·luminin l'interior. D'un primer estil modernista passarà a un aire eclèctic en referències germàniques a l'arquitectura d'Otto Wagner, arquitecte austríac contemporani de Femenies. El nou projecte de recuperació de l'edifici suposarà canviar i millorar la fesomia de la zona que l'envolta.
També és un espai que està situat a lo que era extraradi d'esmó antic, però que ha quedat enmig entre la ciutat antiga i la ciutat moderna, que ha crescut cap aquí darrere, i la ciutat antiga. Llavors, aquest projecte el que pretén és una mica cosir aquests barris que estan un poquet degradats i fer una transformació urbanística que permeti que això doni sentit a tot aquest sector i que cusi ciutat antiga i ciutat moderna. L'espai plaça aquest serà de vital importància. Passa a la següent foto. A l'altra part de la plaça hi ha un edifici també nostre, que ja serà un edifici més contemporani, que dialogarà amb l'edifici antic i que aquí també forma part d'aquest projecte museístic, expositiu, gastronòmic, artesania. Nosaltres ho vam adquirir l'any 2003, una mica ens afany de poder guardar aquest tipus de coses i fins a la data d'avui no tenim encara prou clar què farem, però alguna cosa farem, ho tenim clar. És una arquitectura de ferro molt interessant. Es podria destacar, particularment, és una arquitectura roblonada, això significa que no s'empraven soldadures. Si us fixeu tant en les columnes com els detalls de les encavallades, tots són empernats. Val? I té molt interès perquè és segurament l'únic exemple d'arquitectura d'aquest tipus aquí a Menorca. Com veus, és un gran espai i la nostra idea és que el projecte arquitectònic que es faci no malmeti aquestes característiques, és a dir, no seria ben rebut que això es fragmentés, per entendre'ns. La idea és que quedi un gran espai unitari. Llavors estem fent feina en diferents línies per poder trobar un projecte que tingui contingut suficient per fer que siguis motor d'un projecte cultural, que segurament passarà per art, gastronomia i artesania. De moment estem aquí. És un projecte de 5 anys i veurem què mos depara el destí, si som capaços de dur-lo endavant.
l'arquitecte Toni Vidal, del grup de recerca Habitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, assenyala que les intervencions en el patrimoni, en aquest cas industrial, haurien de ser mínimes. Precisament, arran de la crisi econòmica dels darrers anys, s'han imposat criteris teòrics en aquest sentit d'intervencions sostenibles i mínimes que es fixen en exemples com els dels arquitectes Lacatoni Vassal, el Palais de Tòquio a París, reconvertit en centre d'art, o el conjunt fabril tèxtil de Fabra i Coats a Sant Andreu, Barcelona. Avui, una fàbrica de creació contemporània. Vidal diu que la gran qüestió a què s'enfronta Can Codina és la de la seva reutilització. Quins són els nous usos que s'hi han plantejat fins avui? Quines possibilitats té d'albergar nous aprofitaments? I quins serien els més adequats d'acord amb la seva lògica formal? O quina envergadura haurien de tenir aquestes intervencions? Qualsevol ús seria justificable per a preservar l'edifici de la fàbrica Codina? Sembla que, de moment, Nando Pons i el seu equip ofereixen almenys una resposta. I és que ens queda molt passat per endavant, molt passat industrial per descobrir en un espai indeterminat de la memòria, memòria d'un passat sí, però ubicada en un present complex o en un temps per venir encara. Hem oblidat en poques dècades l'herència industrial de les illes. És difícil saber què hauria passat si el desenvolupament industrial dels inicis del segle XX hagués estat paral·lel al del turisme, si hagués estat possible un pla de reconversió i modernització de les fàbriques tèxtils o de les de sabates, per exemple. Memòria de les fàbriques, ens queda molt passat industrial per davant, és una reflexió possible sobre la recent història industrial de les illes, un recull de veus que, des del present, ens ajuda a reconstruir el relat de les anomenades en el seu dia grans catedrals de la modernitat, les fàbriques, que avui es debaten entre la reconversió en nous usos, majoritàriament culturals, i l'oblit.